L'Hora Negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia i bona hora.
Ai.
Ara sí. T'ha agradat, sí. La Lídia?
Sí, perquè l'estimo i perquè el que he dit és cert. Per mi és un referent. I és tot una mestra. I la trobo a faltar. Sí, sí, de veritat.
Escolta, Maica, la setmana passada, és que amb tot el sideral que hi havia Mossos d'Esquadra no vam tenir temps de parlar, sens dubte, de la crònica de successos que vam tenir, que va estar marcada, sens dubte, pel que va passar a la sala Apollo amb la mort d'aquest jugador de rugby, Liam Hampson, amb 24 anys, de manera tràgica, i amb una història, doncs, si més no, que
terrible.
Que... Sí, 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 perquè és que no el van trobar, o sigui, van anunciar que havia desaparegut, no el van trobar fins al cap de més d'un dia i mig. Per tant, entenc que la discoteca va tornar a obrir amb normalitat, no?
La nit... sí, aquella nit, sí, perquè... És a dir, ell està amb uns amics viatjant per Europa i, a més, el seu Instagram deixa el rastre amb fotografies que havien estat a París, era l'anterior destí, amb les fotos a la Torre Eiffel. Arriben a Barcelona i aquella nit, doncs, se'n van de festes. La nit del diumenge i quan mor és la matinada del dilluns. Aleshores... Hi ha un moment que les càmeres de seguretat de l'Apollo, que s'ha de felicitar els responsables, perquè són d'una gran qualitat i, a més, gairebé no deixen cap angle sec, o sigui, hi ha tot un recullen amb molta claretat i amb molta lucidesa i amb molta netedat tot el que passa. Es veu perfectament com, clar, això ho vam veure després, com ell està parlant amb un d'aquests quatre amics i fa com uns comentaris i intenta obrir una porta d'emergència. I s'interpreta perfectament com el seu amic, com a... Clar, no pots llegir la boca, el que li diu, no? Però és molt fàcil interpretar que li diu alguna cosa així com aquesta no és, no? Com si anés a buscar el lavabo. Aquesta no és. Però ell així obre la porta d'emergència i surt a un espai, un espai com una mena de vestíbul, i allà es queda i el que fa és refer el camí. Ja no pot tornar a obrir la porta d'emergència, perquè saps que només poden obrir en un sentit, com que és el que ha de passar amb una porta d'emergència. Troba un altre, i tot això està enregistrat, i a més està senyalitzat, hi ha llum, o sigui, no hi ha opció de confusió. Senyalitza perfectament, es torna a veure una altra porta d'emergència, la torna a obrir, i és una mena de terrat exterior que dona, on ell es veu perfectament, a més, senyalitzat també, il·luminat amb uns leds al terra. Hi ha un mur d'un metro i mig, homologat perfectament per bombers, que són els que fan els plans d'emergència i controlen que tot estigui en ordre. Ell s'acosta amb una cantonada, pixa, i un cop acabat, el que fa és mira el muret aquest i sense pensar-s'ho dues vegades ni interpretar que al darrere d'aquell mur podia haver el que hi havia, salta i, clar, cau d'una alçada de 14 metres i mor a l'instant. O sigui, és una mort immediata de l'impacte terrible. Aquell cel obert dona a tot un espai que no és d'accés, no és de trànsit, on estan tota la maquinària d'aires, refrigeracions, acondicionats de l'Apollo. I els col·legues, bueno, es pensen, i això ho van explicar després, que a la policia, quan denuncien, que ells pensaven que ell s'hauria tornat a l'hotel, que un cop tornen a l'hotel i no hi és, creuen que ha conegut algú i està a casa d'una altra persona, i ja l'endemà es comencen a preocupar i és quan avisen els familiars a Austràlia i posen la denúncia. En paral·lel, a la sala, hi ha un moment en què comencen a escoltar un telèfon mòbil, que no para de sonar, i quan identifiquen el telèfon mòbil el que els marca és, doncs, el cos sense vida de Liam Hampson. I aquesta és la història, terrible, perquè a més els amics van penjar la seva fotografia, van començar a demanar ajut per si algú l'havia vist aquella nit, i vaja, les càmeres de seguretat no deixen cap dubte, sobretot són importants per confirmar que és una caiguda, que ningú, no hi ha una segona persona, una tercera persona provocant l'accident, sinó que és ell que fa un impuls.
Li van fer autòpsia?
Sí, clar, es va fer autòpsia. Desconec si a la decisió de saltar d'aquesta manera va haver-hi... Està l'autòpsia. En el moment en què Mossos va descartar la implicació d'una segona persona i que, per tant, havia estat un accident, jo no em vaig preocupar en preguntar si estava sota els efectes de l'alcohol. Pel fet aquest de... amb l'actitud aquesta tan espontània de saltar
un accident,
sense
sí,
pensar un accident. Que potser en un altre moment dius, insisteixo, estava il·luminat. O sigui, era tan fàcil com haver-se acostat una mica i haver vist que no podia saltar jo, que era impossible,
i
agafar el telèfon i haver trucat als col·legues que estaven entre ell, que m'he quedat aquí atrapat.
I el cos el deuen haver repatriat a Austràlia, suposo.
Sí, de seguida tot just el cos va ser retirat de l'Apolo, va anar a l'anatomi forense, se li va fer l'autòpsia i de seguida van viatjar els seus familiars a Austràlia per la identificació del cos i per tota el procés de traslladar el cos a Austràlia. Sí, sí.
Avui amb la Maica Navarro, però també parlem d'un cas que inexplicablement encara no es resol. A més, jo el tinc molt recent, perquè va ser Sabadell, i me'n recordo molt.
Sí.
28 de juny del 2019, per tant, sí, fa 4 dies, carrer de Gràcia de Sabadell, centre de Sabadell.
És cèntric, absolutament
cèntric. Sí, sí. Un home esperant l'autobús que... aparentment havia d'anar cap a Barcelona, però no hi arriba mai, a Barcelona, aquest home, perquè el maten abans.
Sí.
Mike, aquell dia aquest senyor, que es deia Héctor Valmayor, havia sortit de la feina i havia anat a un bar del centre de Sabadell per veure un partit de la Copa Amèrica entre l'Argentina i Venezuela.
Ell havia viscut a Barcelona tota la seva vida, però el seu pare havia nascut a l'Argentina i l'Héctor sentia una gran proximitat sentimental cap a l'Argentina i, a més, era un gran fan de Leo Messi i, es va quedar a veure el partit i, esperant a la parada de l'autobús, va agafar, era informàtic, estava esperant allà amb el seu ordinador i quan de sobte hi ha unes imatges d'una càmera de seguretat, no de molta qualitat, però que sí que permeten veure l'escena, és com s'acosta un noi i una noia, intercanvien quatre paraules i de sobte, sense que hagi temps gairebé de que l'Héctor pugui respondre, ni es veu cap acció ni reacció, res, el noi li clava una ganivetada just darrere de la cuixa amb tan mala fortuna que és mortal i es dessagna i pràcticament mor en aquell instant. La parella, a més, i les imatges també així ho recullen, marxen caminant del lloc amb tranquil·litat i hi ha un moment en què pensen que la punyalada pot haver estat greu, fan marxa enrere, miren a l'Héctor, que s'està dessagnant i gairebé ja no es pot bellugar, i en comptes d'assistir-lo, de trucar al 112, d'ajudar-lo, marxen corrents.
Tu creus que l'apunyalen amb voluntat de matar-lo? No ho sabem.
A veure, saps què passa? La història de successos d'aquest país està ple de punyalades que podrien ser intimidatòries o d'avís que han tingut la mala fortuna de tocar un òrgan sensible i matar-te a l'instant. I me'n recordo de Ronnie Tapies, aquest nano colombià que era una punyalada d'un altre que el volia... que es va equivocar, a més de Ronnie, perquè pensava que era un membre dels Nyeta i es va confondre, el Ronnie Tapies no estava a cap banda, i el volia apunyalar per allò, per venjança, però no amb la voluntat de matar-lo, i el va matar a l'instant. I d'aquestes n'hi ha moltes, com n'hi ha d'altres, de persones que són apunyalades reiteradament i sobreviuen. Quan tu agafes una arma blanca, sigui gran, sigui petita, i punxes... hi ha opcions d'assassinar, hi ha opcions de matar. Per tant, ja no m'hi val, això de... És que no volíem, només volíem fer un ensurt, és que només volíem... Volien què? Sí que, clar, el sorprenent d'aquest cas és que han passat els anys i Mossos no ha trobat... El que no ha trobat Mossos, els investigadors, mai, això és el grup d'homicidis de la Regió Policial Metropolitana Nord, és ningú que volgués fer mal a l'Héctor. O sigui, perquè al principi el que fa sempre és buscar un... A veure, el seu cercle... Han escombrat tot el seu cercle més íntim, més de primera línia, segona, tercera, familiar, d'amics, tot. no han trobat res, ningú que li volgués fer mal. Tampoc a l'escena es planteja l'opció de robar-lo. Ell està amb l'ordinador. No hi ha una discussió. És que no hi ha res. Fins al punt de que els Mossos van publicar, i en el 2019 van voler difondre les imatges arran d'una... El Toni Muñoz, el company de La Vanguardia, va rescatar el cas de l'oblit mediàtic, però la policia treballava, va entrevistar la família, en va publicar un article i es van difondre aquestes imatges que et dic, demanant col·laboració ciutadana. I això va permetre que tres persones que no es coneixien de res anessin a comissaria a identificar a uns presumptes agressors, que estaven parlant de l'Antonio i la Maria, que era una parella que ocupava un pis en aquell mateix carrer on s'havien produït l'assassinat. Arran d'aquestes noves declaracions, d'aquests nous testimonis, es va aconseguir reactivar la investigació. Es va desarxivar i es va començar a treballar de nou. L'Antonio en aquell moment estava tancat a Lledoners per a presó preventiva, acusat d'un robatori amb violència i lesions, i a més, com a l'escenari hi havia hagut dos gots, es va demanar fer una prova d'ADN per veure si hi havia una coincidència entre els ADN dels sospitosos i aquests dos gots.
I què? I hi havia coincidència o no hi havia coincidència?
Doncs no. No hi ha coincidència. El Toni ho publicava aquesta setmana també a la Vanguardia. L'ADN dels gots no corresponen amb els dels acusats. El jutge ha tornat a...
És a dir, tenim tres testimonis que arran de la fotografia i de les imatges han reconegut els presumptes, és que no vull dir presumptes, els assassins, perquè l'assassinat és un fet. El que passa és que no hi ha cap altra prova més enllà d'aquests tres testimonis a través d'una imatge que pugui demostrar que realment són ells. Maica...
Clar, el problema és que el que diuen els investigadors és que, i això és a les imatges...
Són borroses.
Les imatges són borroses, són d'un caixer, però a les imatges tampoc es veuen els sospitosos amb uns gots a la mà.
Clar.
És a dir...
Bueno, però els gots és igual, perquè tant, els gots és
per
igual.
Per tant, no necessàriament, no tenien per què ser d'ells, aquests gots.
Que és una zona de Sabadell, que hi ha locals, hi ha bars.
Per tant, que es tanqui només amb aquesta opció de l'ADN dels gots, ostres, és que clar, deixa el cas amb una via morta, que desespera, evidentment, a la família i als investigadors. Perquè no s'ha pogut interrogar els sospitosos i ni fiscalia en aquest cas ni el jutge estan tirant endavant amb la investigació.
No tenim ni idea de per què el van apunyalar, no?, en aquest Héctor Valmayor.
No, ja et dic no.
32 anys tenia.
No hi ha mòbil i...
I a part, entenc que els investigadors han buscat aquest senyor i tenia un perfil absolutament...
El que et deia, s'ha indagat en el seu entorn més pròxim, íntim, personal, s'ha mirat absolutament tot i no s'ha trobat res que faci sospitar que algú el volia malament i algú el volia fer mal. Per tant, els Mossos entenen que és un atac gratuït i que la trobada és casual i que és molt probable que aquestes dues persones no coneguessin a l'Héctor i que fos una cosa casual. No sé, una aposta, una... Soc capaç, no? Sí, que ets cap... És que, clar, ja aquí entren mil opcions, les de l'imaginar... Tot allò que l'oient vulgui imaginar per desesperació d'una família que ha perdut el seu fill i que, a més, no té cap mena de resposta. Cap mena de resposta, i ara mateix les respostes que podrien haver-hi amb aquesta petició de col·laboració ciutadana, amb aquests noms que tres testimonis anònims que no es coneixien entre ells van assenyalar aquestes dues persones, doncs això tampoc està tirant endavant. Per tant, és desesperant. Imagino que un dia d'aquests algun company amb temps i amb dedicació agafarà el cas o farà un crims i amb la repercussió que això implica sempre, potser en tenim respostes.
Truca al Carles Porta?
No, jo sé que aquest cas és un dels que té en cartera per treballar. Però clar...
Vol temps i és molt recent.
No, però això juga a favor. Juga a favor, però vaja, si hem trobat testimonis de persones... hem trobat testimonis de casos de fa 20 anys, com una Elena Jubany, una noia de Portbou, aquest és fàcil també poder trobar. Per tant...
Ja és curiós que hagi d'aconseguir finalment tancar la investigació, sigui un programa de tele, de ràdio, i no la policia.
A veure, l'altre dia, precisament amb aquesta emissora, que estàvem uns quants inaugurant
al Palau Robert
l'exposició de Crims,
sí, sí.
De tota la factoria Crims, el Carles deia una cosa que té tota la raó. Els periodistes no ens correspon ni a Crims, ni a Muñoz, ni a Navarro, ni a Carranco, ni a Ponsí, ni a ningú resoldre Crims. Estava també la Tura Soler, amb la seva feina especialment detallada que ha fet amb tot el tema que implica el pantà de Susqueda. Aquí tenim una policia que és la que li toca investigar els fets. I, escolta'm, si hi ha investigacions que estan aturades per falta de personal, doncs que es treguin efectius d'altres departaments i que es reforcin les investigacions. Però en tenim molts policies i hem de confiar. Els periodistes, al final, que estem en algun moment és per donar un cop de mà i per il·lustrar i sobretot, que és una altra cosa important, per no permetre que hi hagin casos que quedin en l'oblit. Això sí que és la nostra responsabilitat com a mitjans de comunicació. Atendre les trucades de les famílies quan ens diuen, escolta'm, és que fa 10 anys que no sé res. Quan ens truca la mare de persones que no en saben, doncs aquesta és la nostra responsabilitat, estar atents i fer-los cas i escoltar-los i si trobem dades, doncs anar recordant i ser jo la mosca cojonera,
sí, sí,
als investigadors per dir, ei, això ho tens present? Això, com teniu això? Bueno, i és veritat que cada dia entren casos nous i els altres van pas en aquesta imaginària carpeta que una es posa sobre de l'altra. Bueno, doncs, escolta, jo sempre he apostat que els grups d'investigació criminal que tenen que veure amb els delictes de les persones, que són els que més s'han de mimar, més s'han de mimar. I aquesta setmana s'ha demostrat a l'Audiència de Barcelona com en el seu dia... La creació de la Unitat Central d'Agressions Sexuals, la UCAS, que va costar moltíssim crear-se, perquè no hi havia el suport en aquell moment de la prefectura del moment per crear-la, que tenien altres prioritats, va costar i es va crear. La importància crucial que ha tingut, i ho estem veient amb el judici que encara no ha acabat, sobre aquest raider acusat de violar i agredir a quatre noies molt joves a la ciutat de Barcelona, aprofitant-se que era repartidor de menjar a domicili. Doncs durant el judici, a la sessió del dijous, vam escoltar amb silenci el relat de les investigadores i, sobretot, per primera vegada a la història, vam escoltar el relat d'un analista en conducta criminal que havia fet un informe increïble que algun dia, si vols, el convidem perquè ens ho expliqui aquí, de com vam analitzar la pauta de comportament d'aquest sospitós, de quina manera anava perfeccionant els seus atacs, de quina manera s'anava recreant amb tot allò que anava fent, de quina manera sortia de casa al dematí per assenyalar les seves víctimes, que caçava a la nit, a més d'una manera física absolutament calcades les quatre, i superinteressant. I era la primera vegada que un mosso d'aquestes característiques prenia la paraula com a pèrit, per tant, com a pèrit, i per tant ampliant la prova, i fixa't com va ser la reacció, que l'acusat, que fins ara havia permanescut absolutament amb els ulls a baix i sense mirar i respondre només si no, quan parlaven d'ell es va aixecar la mirada i ho va escoltar. Increïble. Aquest, el Xavi Álvarez,
el portarem un dia,
sí?
Doncs.
Sí, 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 a més, segurament ens autoritzaran i serà molt, molt i molt interessant. Per això aquests grups s'han de mimar, perquè aquests delictes s'ha de tenir sensibilitat per tractar-los, per tractar les víctimes, i necessitem investigadors.
Maica Navarro, ho hem de deixar aquí. Faràs una mica de castanyada o no?
No.
Halloween tampoc, tampoc t'interessa.
No, no m'interessa.
Lídia Heredia m'ha explicat al principi, quan no hi eres, que tenia una festa de disfresses i que potser es disfressava.
I de què es disfressat, t'ho dic?
No, bueno, de temàtica Halloween, clar. Però, dic, home, això és una cosa que a Catalunya potser et feia
però
més.
Però allà, tens... Però jo no...
Tu no t'interessa.
No, l'únic que he fet és que a la meva escala...
I al cementiri vas, tu, que ets en aquestes dates, tampoc?
No? No, això, mira...
Això s'està perdent, eh?
No, havia anat al cementiri, però un parell de vegades ha coincidit la data a Mèxic, i ja sé que és un espectacle, el cementiri. El cementiri és a Mèxic, el Dia dels Morts és una festa...
Sí, però allà no hi tens família enterrada. No, és de tradició d'anar a posar...
No, de petita, no. De petita havia anat a veure els avis a Montjuïc, però no, la veritat és que no.
Maica, bueno. Fas pont o no, dilluns?
No, vaig
tampoc,
amb una...
Carai,
no, treballo dilluns, però el dilluns és festa.
No, dilluns és el dia que has de fer pont, si ets afortunada.
Però quina festa és?
A veure, dilluns és... Dimarts és Tots Sants.
Dimarts
és Tots Sants.
Però dimarts no es treballa?
No, dimarts és festiu.
A tot arreu?
És 1 de novembre, sí.
A tot arreu,
Catalunya i tot Espanya i tot...
O sigui, la gent, tot està tancat.
Sí, està tancat.
Però el diari surt el 3.
El diari surt el 3, que és el dia dels difunts, ja, però és un dia laborable normal.
Vale, o sigui que el Dusty que tocarà treballar.
Bueno, Maica, escolta'm, ens hem d'agafar el calendari i sí, vull dir... Fem una pausa i de seguida tornem al suplement. Va, fins ara. Gràcies. Adéu.
Adéu, bueno, però no t'ho explico, vale.
El suplement, amb Roger Escapa.